nostres.
Pues, bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Si no baixem aquesta activitat social, si no estem a casa i sortim per allò que és imprescindible, només no aconseguirem això. Evitar la mobilitat, sobretot ara que comencem un cap de setmana. Recomanem fermament que la gent no es mogui si no és imprescindible.
És la consellera de Salut, Alba Vergés, anunciant que les mesures de contenció aplicades a tres barris de l'Hospitalet s'estendran ara a tota Barcelona i més d'una desena de les principals ciutats metropolitanes. Això què significa? Doncs que el govern demana a la població d'aquesta part del territori que es quedi a casa i surti només per comprar, fer esport de manera individual o amb les persones amb qui convius o bé per causes de força major. El govern també demana no marxar a unes residències. Es tracta de recomanacions, una invitació voluntària a tornar a la fase 2 de la desescalada. Les recomanacions, però, també aniran acompanyades de prohibicions. Aquestes són prohibir reunions de més de 10 persones, tancar totes les activitats d'oci nocturn, reduir l'aforament interior de bars i restaurants al 50%, mantenir la distància de seguretat entre taules a les terrasses i no visitar els nostres familiars a les residències de gent gran. El comerç no vinculat a l'alimentació i altres activitats econòmiques es mantindran oberts, però prestaran servei amb cita prèvia. Les mateixes mesures, recomanacions i obligacions també s'aplicaran als municipis no confinats fins ara, al Segrià, i a tota la comarca de la Noguera. I ho faran, en principi, les properes dues setmanes. És divendres 17 de juliol, màxima atenció informativa al final de setmana, però repassem també altres titulars d'aquesta jornada. Reforçar l'assistència primària i les tasques de rastreig són les mesures que reclama el Sindicat de Metges per fer front als rebrots. Montse Hidalgo.
En declaracions a la xarxa, Josep Maria Puig, secretari general de Metges de Catalunya, considera insuficients la incorporació de 500 rastrejadors als CAPs.
I les infermeres s'afegeixen a la crítica advertint que el perfil administratiu no és el més idoni.
Infermeres de Catalunya reclama que el personal sanitari vinculat als CAPs assumeixi aquesta tasca de rastreig i demanen ampliar plantilles.
El món local reivindica més diners i més poder per actuar en la recuperació econòmica de la crisi per la Covid-19.
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya demanen a la Comissió Parlamentària de la Reconstrucció i la Reactivació Social els diners per les multes, per no complir les restriccions pel virus o participar al Procicat.
Tota la família Pujol pot anar al banc dels acusats.
El magistrat de l'Audiència Nacional, José de la Mata, considera que la família Pujol Ferrusola ha aprofitat la seva posició privilegiada per acumular patrimoni a través d'activitats corruptes.
I en esports, avui el president del Barça es reuneix amb el tècnic Quique Setién.
Josep Maria Bartomeu i Setién tenen prevista una trobada per avui mateix després de la nova ensopegada en Lliga i l'autocrítica que demana el capità Leo Messi. El futur de l'entrenador està en l'aire i és una opció real que ja no sigui el tècnic en la Champions, que reprendrà l'agost.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per a les properes hores. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim els intervals de núvols a la costa i prelitoral central, també la Catalunya central, que deixen algun plogim molt localitzat a punts de la costa. A banda d'això, esperem el creixement d'algunes nuvolades al centre del dia i durant la tarda, sobretot cap a la Catalunya central. En aquests sectors s'espera algun xàfec amb possibilitat baixa, però que podria ser d'intensitat forta. Seran fenòmens molt locals. A la resta, predomini del sol amb una temperatura que quedarà més alta, tret del Ponent i també de les Terres de l'Ebre, on serà semblant a la d'ahir amb valors que oscil·laran entre els 29 i els 34 graus. A partir d'aleshores, demà s'espera una jornada assolellada, si bé encara de matinada i al final del dia hi haurà intervals de núvols al Camp de Tarragona, que difícilment deixaran precipitació, però no és descartable, i en general la temperatura pujarà de manera moderada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Alexandra Fos, a la coordinació, Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Ruiz, passen 4 minuts de les dues, comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui. El govern ha anunciat mesures voluntàries de mobilitat a Barcelona i a les principals ciutats metropolitanes, com ara l'Hospitalet, Santa Coloma, Sant Adrià, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, Badalona, entre d'altres. Recomana a la població que es quedi a casa, que no marxi a segones residències, que només surti a comprar en el metge per motius importants. I el missatge també interpel·la a tota la Noguera i a tot el Segrià. Maite Polo, bon dia. Maite?
A Barcelona, a tot l'Hospitalet i a 11 municipis més de l'àrea metropolitana es recomanen les mateixes mesures que ja s'havien posat en marxa a tres barris de l'Hospitalet i també s'activen a les comarques lleidatanes de la Noguera i tot el Segrià. Després de la reunió del Procicat aquest matí, s'ha decidit restringir les reunions a 10 persones com a màxim en aquestes zones, l'aforament al 50% a bars i restaurants, les botigues i comerços poden continuar funcionant però sempre amb cita prèvia i, en canvi, cinemes, teatres i locals d'oci nocturn hauran d'estar tancats. L'objectiu del govern, evitar les trobades i els contactes socials, ja que s'ha demostrat que la majoria de contagis passen en trobades d'amics i familiars. La consellera de Salut, Alba Vergés, demana a tothom que sigui corresponsable i que no surti de casa si no és per fer l'essencial, anar a treballar, a comprar, i es pot fer esport, però sempre sol, sense quedar amb ningú. Ha dit ben clar la consellera Vergés que no es facin desplaçaments durant aquest cap de setmana.
Si no baixem aquesta activitat social, si no estem a casa i sortim per allò que és imprescindible, només no aconseguirem això. Evitar la mobilitat, sobretot ara que comencem un cap de setmana. Recomanem fermament que la gent no es mogui si no és imprescindible.
Som davant l'última oportunitat abans que el govern de Catalunya hagi de prendre mesures més dràstiques. Així ho ha advertit la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, que ha assegurat que estem en una situació d'alerta complicada davant l'empitjorament de l'evolució de la pandèmia.
Ens trobem davant de l'última oportunitat per evitar que haguem de fer un salt en les mesures de contenció de tota la població i especialment a una part molt important de l'àrea metropolitana de Barcelona.
En relació al Sant Jordi, del 23 de juliol, la consellera Budó ha dit que el més segur és que no es pugui celebrar.
Maite, has delimitat geogràficament la zona afectada. Estem parlant de Barcelona, de les principals ciutats de l'àrea metropolitana, també de tot el Segrià, de la Noguera, però la compareixença d'avui del govern ha estat confusa, difícil de seguir, perquè es barrejaven dues línies d'acció. Totes aquelles mesures que són recomanacions a la població, quedar-te a casa, bàsicament, i totes aquelles altres que són d'obligat compliment.
Sí, el titular d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que al govern li manca capacitat legal per prendre determinades decisions, decisions necessàries per lluitar contra la malaltia, però no té les eines imprescindibles. Topa amb el rebuig d'alguns jutges i jutgesses. I Buch ha posat un exemple de disparitat entre decisions judicials perquè tothom comprengui la dificultat amb què s'estan trobant a l'hora de prendre decisions i gestionar la lluita contra el coronavirus.
Molt bé, saben, amb una resolució dels tres barris hospitaletes no ens van permetre, la justícia no va autoritzar aquesta prohibició de grups de 10 persones, però paral·lelament al mateix dia, amb el mateix text, exactament el mateix text, a un jutjat de Lleida ens permetien, no? Per tant, això demostra la inseguretat jurídica que vivim a la Generalitat de Catalunya. Hi haurà decisions contra la lluita, en la lluita contra la pandèmia, vull dir, no és senzill.
Les mesures anunciades avui s'han establert en dues resolucions del govern amb una previsió inicial de durada de 15 dies, però no es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat ni entraran en vigor fins que no utilitzi una resolució judicial.
Gràcies, Maite. És recomanable quedar-se a casa les properes dues setmanes. Mentrestant, alguns professionals de la sanitat i també experts reclamen més recursos per a l'assistència primària i per les tasques de rastreig. En aquest sentit, Infermeres de Catalunya ha enviat una carta a la consellera Vergés en la qual l'insta a rectificar i que no siguin administratius els encarregats del rastreig de les persones afectades pel virus.
Davant l'anunci que mig miler d'administratius realitzaran el seguiment de les persones afectades de Covid-19 i dels seus contactes, Infermeres de Catalunya ha advertit per carta a la consellera que el personal idoni per fer aquestes tasques és el d'atenció primària i afegeix que cal reforçar els CAPs. En la missiva, Infermeres de Catalunya deixa clar que el seu ànim no és menystenir la tasca del personal administratiu, però avisa que el seguiment clínic ha de dependre del perfil formatiu dels infermers i infermeres.
Tot i això, l'expert en salut pública de la Universitat Pompeu Fabra, Fernando García Benavides, ha explicat a la xarxa que, sota el seu punt de vista, els administratius que estiguin entrenats sí que poden realitzar aquesta tasca. Això també, juntament, altres professionals, Alexandra Fos.
De fet, Benavides creu que és un error limitar la convocatòria de rastrejadors tan sols a metges i infermeres, ja que aquests necessiten estar als centres assistencials. Explica que hi ha una gran varietat de professionals que amb formació podrien realitzar aquest rastrejament epidemiològic.
Biòleg, veterinari, farmacèutic, sociòleg, economista, i estem molt orgullós d'aquesta multidisciplinarietat. Per tant, no entenem com la convocatòria per ocupar aquestes places estan limitades només que a metges i infermeres.
L'expert en salut pública ha criticat que el nombre de rastrejadors és una xifra insuficient, tot i les 500 noves incorporacions.
Alexandra, una crítica que comparteix en Josep Maria Puig, secretari general de Metges de Catalunya.
Exactament, en declaracions a la xarxa ha carregat contra la gestió que està fent el Departament de Salut de la situació de rebrots i assegura que la incorporació d'aquests 500 rastrejadors als CAPs només és la tercera part del que Catalunya necessitaria realment.
Doncs em sembla que és absolutament insuficient i això està basat en números que utilitzen altres països amb més èxit que nosaltres per deturar els brots de Covid després de la primera gran onada. Tenim l'exemple d'Alemanya que posa al voltant de 25 rastrejadors per cada 100.000 habitants, i això a Catalunya ens portaria a tenir-ne entre 1.500 i 2.000. Si posem la xifra de 1.500, estem doncs a una tercera part del que realment necessitaríem.
Tot plegat, tant Puig com Benavides creuen que conèixer les dades epidemiològiques i l'estat de la població és essencial per tal de prendre decisions de manera ràpida i eficaç.
I Montse Hidalgo, l'Institut Català de la Salut, ha desplegat un testeig massiu d'anticossos a través de tests ràpids en pacients amb sospita de tenir la Covid-19.
Els primers resultats indiquen que un 30% de les persones que consten com a cas sospitós de la malaltia l'han passada i han generat anticossos. Els tests s'estan realitzant a prop de 97.000 persones amb sospita diagnòstica de Covid-19, a les que no se'ls va realitzar la prova PCR, segons informa un comunicat que ha enviat a l'Institut Català de la Salut. Des de l'inici de la pandèmia, l'atenció primària a Catalunya ha fet més de 300.000 proves diagnòstiques PCR al conjunt de la territori.
I en declaracions a la xarxa, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, assegura que no demanarà a Salut flexibilitzar les mesures restrictives perquè, i ho ha dit literalment, no vol carregar morts a l'esquena. També ha exculpat el govern de la Generalitat de la situació dels temporers, però sí que en responsabilitza l'Estat. David Fleta.
Pueyo ha remarcat que els confinaments no els decideixen els ajuntaments, però ha deixat clar que no demanarà a Salut que s'aixequi aquest confinament, tot i les queixes dels veïns.
Jo podria dir, és obvi que podria dir Departament de Salut, no volem de cap de les maneres aquest confinament perquè tindrà un impacte molt intens sobre la nostra estructura econòmica, és cert, però mai no em carregaré, perquè crec que no és el que em toca fer a l'esquena, la possibilitat que hi hagi morts perquè en torna bé, o que hi hagi un impacte important sobre la salut.
Preguntat sobre què s'ha fet malament amb els temporers, Pueyo ha dit que l'Estat va fer els ulls grossos perquè els temporers van arribar a Lleida durant l'estat d'alarma.
Una situació, la dels temporers, que preocupa ara en comarques com la Noguera, el Pla d'Urgell i també el Penedès. Aquestes comarques comencen ara la campanya de la fruita i de la verema i volen blindar-se davant un possible augment de casos.
En aquest sentit, l'Associació d'Elaboradors d'Alcava insta la Generalitat a fer proves PCR a tots els temporers contractats per a la verema per tal de garantir que no són transmissors de la Covid-19.
I el Consell de la Vall d'Aran critica la manca de rigorositat amb la qual s'ha parlat dels rebrots del Segrià. Joan Antoni Serrano, conseller d'Economia i Turisme del Consell, explica que el fet que es parli de Lleida i no concretament de les comarques els està passant factura econòmica.
Tot i estar situats a 200 quilòmetres de la capital del Segrià i a més de 2 hores en cotxe, Serrano explica que a partir del moment en què es va anunciar els rebrots del Segrià i el confinament, a la Vall d'Aran van començar a rebre cancel·lacions en activitats turístiques. Assegura que ha estat a causa de la desinformació.
La poca rigorositat amb la qual, des del moment en què va haver el brot i les complicacions a Lleida, alguns medis de comunicació van tractar el tema, o sigui, permanentment se va estar dient a la província, permanentment que Lleida estava, bueno, quan l'anaven a confinar, i això a partir d'aquell moment va començar a reduir les reserves de tot el Pirineu de Lleida i suposo que d'altres zones pirenaiques, no?
Serrano ha recordat que la Vall d'Aran ja fa 2 mesos que no tenen cap ingressat per coronavirus i destaca que el tresor de la zona es troba a l'aire lliure, la natura i el paisatge.
Són veus del món local i municipal que posen de manifest la pluralitat de necessitats i realitats. Sigui com sigui, aquest món local reivindica més diners i més poder per actuar en la recuperació econòmica de la crisi per la Covid-19. Representants de l'Associació Catalana, també de la Federació de Municipis de Catalunya, han traslladat a la Comissió Parlamentària de la Reconstrucció i la Reactivació Socials les seves principals demandes.
El món local calcula que el dèficit que la Covid-19 per habitant ha deixat és de 160 euros de mitjana. Amb els estalvis pel superàvit que acumulen els ajuntaments baixaria a 400 i a uns 130 euros per persona amb els diners que portarà la Generalitat. La presidenta de la Federació, Olga Arnau, ha dit que cal enfortir els ajuntaments.
Solament amb uns ajuntaments més forts, amb més autonomia i capacitat financera, podrem assolir una recuperació més justa i actuar per aquesta crisi sanitària, econòmica i social que tenim a sobre.
Volen, entre altres mesures, que els diners de les multes per no complir les restriccions pel virus es quedin a cada municipi i, com ha dit el president de l'associació, Lluís Soler, participar als òrgans de decisió.
Hi ha coses que haurien de funcionar millor i que són coses més de bon gest institucional que no pas de mesures estructurals. A què em refereixo? El Procicat, per exemple. El Procicat entenem pues, que el món local hi hauria estat representat directament, perquè al final som nosaltres que hem d'aplicar gran part d'aquestes mesures.
Segons una enquesta feta per aquesta entitat, durant la primera quinzena del mes de juny, els veïns apunten com a principals preocupacions l'ús de la mascareta, la reobertura de centres de salut tancats o el millor control de les residències de gent gran.
I un apunt sanitari més, el nou Trueta de Girona, ja té emplaçament definitiu. El nou hospital s'emplaçarà a Salt després dels desacords i negociacions dels últims temps. Girona FM, Victòria Pastor, bon dia.
Bon dia. L'acte de presentació del nou complex hospitalari arriba avui amb la presència del director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Girona, Marta Madrenes, l'alcalde de Salt, Jordi Vinyes, i el delegat del Govern de la Generalitat de Girona, Pere Vila, on també pren una forta importància la millora dels dispositius assistencials del sistema públic de salut planificats al seu àmbit d'influència territorial. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, ha acabat acceptant l'opció de Salt pel nou hospital i defensar des del primer moment els terrenys de domeny. Una petita part del futur hospital ocuparà una parcel·la del terme municipal de Girona, on també hi haurà el campus de salut, fet que podria haver influït en l'acceptació de la proposta per part de l'Ajuntament de Girona. Amb tot, l'antic hospital ubicat al barri de Sant Ponç no serà enderrocat i la Generalitat li donarà una altra utilitat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure l'estiu. Comença el compte enrere. 3... 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
El jutge proposa fer seure la banqueta dels acusats de la família Pujol per organització criminal per enriquir-se.
El magistrat de l'Audiència Nacional, José de la Mata, considera que l'expresident, la seva dona i tots els fills del matrimoni van cometre activitats il·legals durant dècades. En l'acte, el jutge manifesta que la família Pujol-Ferrusola ha aprofitat la seva posició privilegiada en la vida política, social i econòmica de Catalunya per acumular un patrimoni impressionant a través d'activitats corruptes.
Doncs precisament al Parlament arrenca avui una cimera contra la corrupció. David Navarro, què ha passat fins ara?
Doncs bon dia. La cimera ha acabat tot just fa uns minuts i ho ha fet amb la votació de les conclusions que ara mateix s'estan traslladant en una roda de premsa. Conclusions com, per exemple, la pretensió de la creació d'una nova llei de finançament de partits polítics, l'augment de la transparència dels contractes públics o el retiment de comptes dels compromisos dels partits. En tot cas, tots els intervinents, partits i entitats socials, han remarcat la necessitat de lluitar contra la corrupció i de fer complir la reglamentació que ja existeix contra aquesta xacra. El representant des de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Martí Olivella, ha demanat que s'implementin noves mesures que penalitzin aquesta activitat il·legal.
Sabem que està en les nostres mans fer que la corrupció cada vegada sigui més difícil. Algú diu, és que és impossible d'erradicar, bueno, sí, però la podem fer molt més difícil estructuralment. I, sobretot, que no resti impunat, no només penalment, amb molts endarreriments, i moralment, que hem de millorar també en el que considerem corrupció i no, sinó també econòmicament, retornant les creix els diners que alguns han defraudat al conjunt de la ciutadania.
Durant la cimera també s'ha colat l'actualitat. Tant el president del Parlament, Roger Torrent, com el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència han fet referència al cas de presumpte espionatge a polítics catalans com un exemple de corrupció política.
Finalment, el president de la Generalitat, Quim Torra, declararà com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 23 de setembre.
El tribunal ha acceptat el canvi de data que li ha fet arribar l'oficina del president. Recordem que la data inicial era el 29 de juliol. L'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull, a més de Jordi Cuixart, han sortit aquest matí de presó fent servir el tercer grau. També han abandonat els centres penitenciaris l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, a més de l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, l'última que ha sortit ha estat Dolors Bassa, exconsellera de Treball.
Continuem amb el relat informatiu al territori amb dos apunts més. El primer a Mollet del Vallès, que ja s'avança en l'organització del curs vinent i en diàleg amb les escoles, treballa en un protocol de mobilitat. Ràdio Mollet, Emma Balea, bon dia.
Bon dia. Les mesures que s'estan estudiant són, per exemple, l'obertura de diferents portes d'entrada i sortida o la senyalització horitzontal per a marcar recorreguts i distàncies de seguretat. El regidor d'Educació, Raül Broto, ha explicat que estan parlant amb les escoles per treballar conjuntament aquest protocol de mobilitat.
Ja hem parlat amb totes les escoles, els hem demanat que ens passin quina és la idea que tenen en aquest pla d'entrada i sortides, i a partir d'aquí doncs valorarem cas a cas doncs què és el que hem de fer, si és que hem de potser tallar temporalment algun carrer, hem de realitzar alguna actuació a la via pública o altres mesures d'aquest estil.
L'Ajuntament podria tallar carrers durant l'entrada i sortida a les escoles per garantir la mobilitat segura als voltants dels centres educatius.
A Badalona, el sindicat de llogaters ha reaccionat a l'anunci de l'alcalde Xavier García Albiol de fer pisos de lloguer social amb més de 200 habitatges que pertanyien al Sareb. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez, endavant.
Hola, sobre el principi d'acord establert entre el govern municipal i la societat Sareb, des del sindicat consideren que seria molt més efectiu que fos l'Ajuntament de Badalona qui fos el propietari d'aquest parc d'habitatge públic i també qui el gestionés directament. N'ha parlat l'Alberto Lovera, que és membre del sindicat de llogaters.
La via més fàcil i més ràpida és la expropiación de pisos vacíos de bancos, que són realmente nuestros, porque hemos rescatado con la Sareb, para que se vuelvan al parque público de vivienda. Y en Badalona, en 2011, hay 8.800 pisos vacíos. Y es la manera más rápida, es evidentemente la más difícil a nivel legal, porque evidentemente nadie quiere que les expropien, está claro, pero a nivel, es una función social urgente.
Segons Lovera, aquest acord hauria d'afavorir que els ocupants d'aquests pisos buits poguessin regularitzar la seva situació i no ser desocupats, com ja ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
El moment ja de conèixer la informació esportiva. Què passa pel Barça? Connectem amb el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan, què ens expliques?
Bon dia, Anna. Pendents del Barça, pendents de la continuïtat del tenint del conjunt blaugrana aquí que se tient, però abans, atenció, perquè hi ha notícia d'última hora. En futbol, a segona B, el jutge del contenciós administratiu de l'Audiència Nacional ha comunicat al Lleida Esportiu que admet a tràmit l'escrit i fet pel club de la capital del Segrià demanant que reprengui la Lliga en aquesta categoria com a primera divisió i segona. Per tant, el jutge, segons el club lleidatà, resoldrà en les pròximes hores i pot ser amb efectes retroactius. Si el jutge falla a favor del Lleida, es poden suspendre els play-off express de segona B per pujar a segona A d'aquest cap de setmana, on juguen tres equips catalans, el Cornellà, el Sabadell i el Barça B. Per tant, estarem pendents de veure què succeeix en aquest cas. A segona A, el Girona rep avui el Cádiz a les 9 de la nit amb l'objectiu de guanyar els 3 punts i assegurar-se un lloc a la promoció d'ascens a primera. Escoltem Francisco, que és el tècnic del club català.
Estamos en la posición todavía idónea para conquistar aquello que en un principio se buscó a principio de temporada y mentalizar a todo el mundo que no va a ser fácil, que nadie nos va a regalar nada, que de hecho ya hay un equipo que ha ascendido y nosotros no estamos ahí todavía. Tanto depende de nosotros, de lo que queramos, de cómo queramos afrontarlo y en esa mentalidad ganadora que yo pido siempre, bueno, pues tener la responsabilidad de hacer las cosas bien para ganar los partidos.
En un dia com el d'avui, també pendents de la continuïtat del tècnic del Barça, Quique Setién, avui el president Josep Maria Bartomeu es reuneix amb l'entrenador després d'una nova derrota a casa i que el Madrid sigui ja campió de Lliga. Escoltem un Messi, declaracions al Movistar Plus.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga. Y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
I també és notícia de fa pocs minuts. La Federació Catalana de Voleibol ha anunciat que suspèn les competicions de vòlei i platja d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Joan. 3 minuts, una mica més i arribarem a 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Les nostres platges. Aquests colors. La serenor. Els nostres sabors. Aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de Costa Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1... 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La Canonja és el municipi més nou de Catalunya, ja que es va crear l'any 2010. Però en realitat ja havia estat un municipi independent fins al 1964 i la seva història es remunta segles enrere. Si haguéssim de dir quina és realment la vila més nova de Catalunya, ens hauríem de fixar en un poble del terme municipal d'Amposta, el Poble Nou del Delta. Inaugurat l'any 1957 per l'Institut Nacional de Colonització Franquista, en aquell moment el van batejar amb un nom més d'acord amb la dictadura, com era Villafranco del Delta. La fisonomia dels 96 habitatges que s'hi van construir juntament amb d'altres edificis, com l'església i l'escola, fan del Poble Nou del Delta un dels paratges més peculiars de les Terres de l'Ebre. Per saber més d'aquesta petita i històricament novíssima població, aquest dissabte s'hi ha organitzat una visita guiada. Sortirà a les 6 de la tarda de l'Ajuntament i té una durada aproximada de 2 hores. El preu són 5 euros a partir dels 12 anys, la mainada de 3 a 12 anys només en paga 3 i els qui en tinguin menys de 3 hi poden anar de franc. Ruta urbana al Poble Nou del Delta, aquest dissabte 18 de juliol a les 7 del vespre. Informació i venda d'entrades al web amposta.cat.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres, bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Si no baixem aquesta activitat social, si no estem a casa i sortim per allò que és imprescindible, només no aconseguirem això. Evitar la mobilitat, sobretot ara que comencem un cap de setmana. Recomanem fermament que la gent no es mogui si no és imprescindible.
És la consellera de Salut, Alba Vergés, anuncien que les mesures de contenció aplicades a tres barris de l'Hospitalet s'estendran ara a tota Barcelona i 12 de les principals ciutats metropolitanes. Això què significa? Doncs que el govern demana a la població d'aquesta part del territori que es quedi a casa i surti només per comprar, fer esport de manera individual o amb les persones amb les quals convius o per causes de força major. El govern també demana no marxar a segones residències. Es tracta de recomanacions, una invitació a tornar de manera voluntària a la fase 2 de la desescalada. Les recomanacions també aniran acompanyades de prohibicions. Aquestes són prohibir reunions de més de 10 persones o tancar totes les activitats d'oci nocturn o reduir l'aforament interiors a bars i restaurants al 50%. Les mateixes mesures, les mateixes recomanacions i obligacions també s'aplicaran als municipis no confinats fins ara del Segrià i a tota la comarca de la Noguera, i ho faran en principi per un termini de 2 setmanes, les properes. És divendres, 17 de juliol. Repassem ja altres titulars d'aquesta jornada, com ara reforçar l'assistència primària i les tasques de rastreig. Són les mesures que reclama el Sindicat de Metges per fer front als rebrots, Montse Hidalgo.
En declaracions a la xarxa, Josep Maria Puig, secretari general de Metges de Catalunya, considera insuficients la incorporació de 500 rastrejadors als CAPs.
I les infermeres s'afegeixen a la crítica advertint que el perfil administratiu no és el més idoni per fer tasques de rastreig.
Infermeres de Catalunya reclama que el personal sanitari vinculat als CAPs assumeixi aquesta tasca de rastreig i demanen ampliar plantilles.
El món local reivindica més diners, també més poder, per poder actuar en la recuperació econòmica de la crisi per la Covid-19.
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya demanen a la Comissió Parlamentària de la Reconstrucció i la Reactivació Social diners de les multes per no complir les restriccions pel virus o la participació al Procicat.
Tota la família Pujol pot anar al Banc dels Acusats.
El magistrat de l'Audiència Nacional considera que la família Pujol-Ferrusola ha aprofitat la seva posició privilegiada. Mentrestant, al Parlament s'ha fet una cimera per lluitar contra la corrupció.
En esports, avui el president del Barça es reuneix amb el tècnic Quique Setién.
Bartomeu i Setién tenen prevista una trobada avui mateix després de la nova ensopegada en Lliga i l'autocrítica que demana el capità Leo Messi. El futur de l'entrenador està en l'aire i és una opció real que ja no sigui el tècnic en la Champions, que reprendrà l'agost.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connecten amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim els intervals de núvols a la costa i prelitoral central, també a la Catalunya central, que deixen algun plugim molt localitzat a punts de la costa. A banda d'això, esperem el creixement d'algunes nuvolades al centre del dia i durant la tarda, sobretot cap a la Catalunya central. En aquests sectors s'espera algun xàfec amb possibilitat baixa, però que podria ser d'intensitat forta. Seran fenòmens molt locals. A la resta, predomini del sol amb una temperatura que quedarà més alta, tret del Ponent i també de les Terres de l'Ebre, on serà semblant a la d'ahir amb valors que oscil·laran entre els 29 i els 34 graus. A partir d'aleshores, demà s'espera una jornada assolellada, si bé encara de matinada i al final del dia hi haurà intervals de núvols al Camp de Tarragona, que difícilment deixaran precipitació, però no és descartable, i en general la temperatura pujarà de manera moderada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Alexandra Fos, a la coordinació Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Ruiz i passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És és la nostra portada d'avui. El govern ha anunciat mesures voluntàries de restricció de la mobilitat per a Barcelona i les principals ciutats metropolitanes, per exemple, l'Hospitalet, Santa Coloma, Sant Adrià, Cornellà, Esplugues o Sant Boi, a més de Badalona. Recomana a la població que es quedi a casa, que no marxi a segones residències, que només surti a comprar, anar al metge o per motius de veritable emergència. I el missatge també interpel·la a tota la Noguera i a tot el Segrià, a més dels 6 municipis del Segrià que s'havien confinat fins ara. Maite Polo, bon dia.
Bon dia.
Intentem, Maite, entendre quins són els principals missatges de la compareixença avui del govern, que llença un seguit de recomanacions a la població de Barcelona, la principal corona que envolta la capital catalana, i també dues comarques de Lleida. Quina és la franja territorial afectada i interpel·lada pels missatges del govern?
Doncs la ciutat de Barcelona, la ciutat de l'Hospitalet i 11 municipis més de l'àrea metropolitana, a part de tot el Segrià, com tu deies, i tota la comarca de la Noguera. En aquestes ciutats i comarques es recomanen les mateixes mesures posades en marxa ja a 3 barris de l'Hospitalet. Reunions de 10 persones com a màxim, aforament al 50% de bars i restaurants, però millor demanar menjar per emportar. Botigues i comerços poden continuar funcionant, però amb cita prèvia. I, a canvi, cinemes, teatres i locals d'oci nocturn hauran d'estar tancats. L'objectiu és evitar trobades i contactes socials, ja que la majoria de contagis passen en trobades, reunions d'amics i família. La consellera de Salut, Alba Vergés, demana a tothom d'aquestes zones que sigui molt responsable i que no surti de casa si no és per fer l'essencial, tal com ja va passar a tot Catalunya ara ja fa un temps. Anar a treballar, anar a comprar, si pot ser al barri on es viu o al mateix municipi, molt millor. I sí que es pot fer esport, en aquest cas, en totes aquestes zones, però en solitari, no quedar amb amics i coneguts. Vergés ha dit ben clar, sobre els desplaçaments, que ningú no vagi enlloc aquest cap de setmana.
Si no baixem aquesta activitat social, si no estem a casa i sortim per allò que és imprescindible, només no aconseguirem això. Evitar la mobilitat, sobretot ara que comencem un cap de setmana. Recomanem fermament que la gent no es mogui si no és imprescindible.
Som davant l'última oportunitat abans que el govern hagi de prendre mesures més dràstiques, ha dit la portaveu de l'executiu Meritxell Budó. Ha estat molt contundent. Ha assegurat que estem en una situació d'alerta complicada davant l'empitjorament de l'evolució de la pandèmia.
Ens trobem davant de l'última oportunitat per evitar que haguem de fer un salt en les mesures de contenció de tota la població i especialment a una part molt important de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Fem un repàs dels municipis afectats per les noves restriccions, a part de Barcelona i l'Hospitalet, com tu deies, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just d'Esvern, Esplugues, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i una vintena allà més del Segrià, com els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, per posar alguns exemples, Alcoletge i Almacelles. Sobre Sant Jordi, 23 de juliol, la consellera Budó no ho veu clar. Diu que el més segur és que no es pugui celebrar.
Maite, hem d'entendre llavors que tots els habitants, tots els ciutadans que viuen en aquesta franja metropolitana, a Barcelona, també en aquestes dues comarques de Lleida que acabes de destacar, han rebut la recomanació per part del govern de no sortir de casa i d'alguna manera retornar a la fase 2 de la desescalada. Però aquestes recomanacions es barregen també amb certes obligacions. És molt complicat d'entendre. Què ha dit el conseller Buch pel que fa a la cobertura legal per obligar o recomanar?
Són recomanacions, peticions, demandes, precs. El titular d'Interior, Miquel Buch, explica que al govern li falta capacitat legal per prendre les decisions que ells consideren necessàries per lluitar com cal contra la malaltia, contra la pandèmia. Està topant, com ja s'ha vist, amb el rebuig d'alguns jutges i algunes jutgesses, que ha posat un exemple de disparitat de decisions judicials perquè tothom vegi la dificultat amb què s'estan trobant a l'hora de prendre decisions i gestionar la lluita contra el coronavirus.
Molt bé, saben, amb una resolució dels tres barris hospitaletes no ens van permetre, la justícia no va autoritzar aquesta prohibició de grups de 10 persones, però paral·lelament al mateix dia, amb el mateix text, exactament el mateix text, a un jutjat de Lleida ens permetien, no? Per tant, això demostra la inseguretat jurídica que vivim a la Generalitat de Catalunya. Haurà de prendre decisions contra la lluita, en la lluita contra la pandèmia, vull dir, no és senzill.
Les mesures anunciades avui, però, estan establertes i recollides en dues resolucions del govern. La previsió inicial, a més, és que durin 15 dies, però no es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat fins que no autoritzi una resolució judicial.
Gràcies, Maite Polo Puche, a casa. Tot i això, alguns experts, també personal del sistema sanitari, insisteixen que la millor manera de fer front als brots és l'increment de recursos a l'assistència primària i també a les tasques de rastreig. I en aquest sentit, Infermeres de Catalunya ha enviat una carta a la consellera Vergés en la qual insta a rectificar i que no siguin administratius els encarregats del rastreig de les persones afectades pel virus.
Davant el seu anunci que més milers d'administratius faran el seguiment de les persones afectades de Covid-19 i dels seus contactes, Infermeres de Catalunya ha advertit per carta a la consellera que el personal idoni per fer aquestes tasques és el d'atenció primària i afegeix que cal reforçar els CAPs. En la missiva, Infermeres de Catalunya deixa clar que el seu ànim no és menystenir la tasca del personal administratiu, però avisa que el seguiment clínic ha de dependre del perfil formatiu dels infermers i infermeres.
I Alexandra Fos, del sindicat de metges, s'ha afegit a les crítiques de la gestió de salut.
Doncs sí, Josep Maria Puig, secretari general de Metges Catalunya, en declaracions a la xarxa ha carregat contra la gestió que està fent el Departament de Salut de la situació dels rebrots i assegura que la incorporació d'aquests 500 rastrejadors dels CAPs només és la tercera part del que Catalunya necessitaria realment.
Doncs em sembla que és absolutament insuficient i això està basat en números que utilitzen altres països amb més èxit que nosaltres per deturar els brots de Covid després de la primera gran onada. Tenim l'exemple d'Alemanya, que posa al voltant de 25 rastrejadors per cada 100.000 habitants, i això a Catalunya ens portaria a tenir-ne entre 1.500 i 2.000. Si posem la xifra de 1.500, estem doncs, a una tercera part del que realment necessitaríem.
Tot plegat, tant Puig, Josep Maria Puig creu que conèixer les dades epidemiològiques i l'estat de la població és essencial per prendre decisions de manera ràpida i eficaç.
I en declaracions a la xarxa, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, assegura que no demanarà a Salut flexibilitzar les mesures restrictives perquè, ho ha dit literalment, no vol carregar morts a l'esquena. També ha exculpat el govern de la Generalitat de la situació dels temporers, però sí que en responsabilitza l'Estat. Ens ho explica David Feta.
Puello ha remarcat que els confinaments no els decideixen els ajuntaments, però ha deixat clar que no demanarà Salut que s'aixequi aquest confinament, tot i les queixes dels veïns.
Jo podria dir, és obvi que podria dir Departament de Salut, no volem de cap de les maneres aquest confinament perquè tindrà un impacte molt intens sobre la nostra estructura econòmica, és cert, però mai no em carregaré, perquè crec que no és el que em toca fer a l'esquena, la possibilitat que hi hagi morts perquè en torna bé o que hi hagi un impacte important sobre la salut.
Preguntat sobre què s'ha fet malament amb els temporers, Puello ha dit que l'Estat va fer els ulls grossos perquè els temporers van arribar a Lleida durant l'estat d'alarma.
I el món local reivindica més diners, també més poder, per poder actuar en la recuperació econòmica de la crisi de la Covid-19. Representants de l'Associació Catalana i de la Federació de Municipis de Catalunya han traslladat a la Comissió Parlamentària de la Reconstrucció i la Reactivació Socials les seves demandes. Montse Hidalgo.
El món local calcula que el dèficit que la Covid-19 per habitant ha deixat és de 660 euros de mitjana. Amb els estalvis pel superàvit que acumulen els ajuntaments baixaria a 400 i a uns 130 euros per persona amb els diners que portarà la Generalitat. Per la presidenta de la Federació, Olga Arnau, cal enfortir els ajuntaments.
Solament amb uns ajuntaments més forts, amb més autonomia i capacitat financera, podrem assolir una recuperació més justa i actuar per aquesta crisi sanitària, econòmica i social que tenim a sobre.
Volen, per exemple, que els diners de les multes per no complir les restriccions pels virus es quedin a cada municipi i, com ha dit el president de l'associació, Lluís Soler, també participar als òrgans de decisió.
Hi ha coses que haurien de funcionar millor i que són coses més de bon gest institucional que no pas de mesures estructurals. A què em refereixo? El Procicat, per exemple. El Procicat entenem pues, que el món local hi hauria d'estar representat directament, perquè al final som nosaltres que hem d'aplicar gran part d'aquestes mesures.
Segons una enquesta feta per aquesta entitat, la primera quinzena de juny, els veïns apunten com a principals preocupacions ara mateix l'ús de la mascareta, la reobertura de centres de salut tancats o el millor control de les residències de gent gran.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3,
3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa.
Més coses. El jutge proposa fer seure a la banqueta dels acusats tota la família de Jordi Pujol per organització criminal per enriquir-se.
El magistrat manifesta que la família Pujol Ferrusola ha aprofitat la seva posició privilegiada en la vida política, social i econòmica a Catalunya per acumular un patrimoni impressionant a través d'activitats corruptes.
Precisament al Parlament, avui s'ha fet una cimera contra la corrupció. David Navarro, quines són les conclusions?
Doncs la cimera ha acabat amb l'aprovació d'un seguit de compromisos per lluitar contra la corrupció que el representant de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Martí Olivella, ha estat l'encarregat de repassar.
Els compromisos que s'han pres, doncs, dels 18 propostes d'acord, s'han aprovat la majoria, quasi per unanimitat. Per exemple, sobre una nova llei de finançament dels partits i reducció de les despeses electorals, per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública, per revisar el sistema d'idoneïtat i de règim d'incompatibilitats dels col·lectius dels servidors públics.
No ha aconseguit el consens necessari per aprovar que els alts càrrecs dels departaments deixin la militància política. Ara es crearà una comissió executiva formada per 3 membres de l'Observatori i 2 d'escollits per Parlament que vigilarà el compliment dels compromisos.
Gràcies, David. I finalment, el president de la Generalitat, Quim Torra, declararà com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 23 de setembre.
El tribunal ha acceptat el canvi de data que li ha fet arribar l'oficina del president. Recordem que la data inicial era el 29 de juliol. D'altra banda, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull, a més de Jordi Cuixart, han sortit aquest matí de la presó fent servir el tercer grau. També han abandonat els centres penitenciaris l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, a més de l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez. L'última que ha sortit d'estat, Dolors Bassa, l'exconsellera de Treball.
Coses que passen, però l'anunci del govern de no sortir de casa, aquesta recomanació, i socialitzar el menys possible, coincideix amb l'obertura d'una nova platja a Badalona. La platja de la Marina s'obre avui a la ciutadania en ple estiu i possiblement rebrà menys banyistes del que s'esperava. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez, bon dia.
Hola, aquest espai descontaminat per Marina Badalona i recuperat amb 6.000 metres cúbics de sorra de la bocana del Port de Masnou després del temporal Glòria està obert des d'avui a la ciutadania i disposa de tots els serveis tret del de dutxes. Així doncs, es rentarà manualment cada dia i també hi passarà la treballadora. Hi haurà papereres i també servei de socorrisme i de vigilància. Escoltem Laura Cillero, que és presidenta de l'Associació de Veïns del barri de la Mora.
L'objectiu és que, contra abans millor, descontaminen el passeig marítim i sobretot primer netegin el que va portar el temporal Glòria, que no s'ha netejat, descontaminar, recuperar el passeig i, bueno, i el trajat del col·lector, i la idea és recuperar també la platja de la Mora.
Els veïns de la zona es mostren satisfets, tot i que demanen que també es descontamini la zona del passeig i que retiri la brossa acumulada pel temporal de principis d'any, i així en un futur recuperar també la platja de la Mora.
També les festes majors són sinònim d'estiu, però aquest any les coses seran molt diferents. A Sant Vicenç dels Horts opten per la prudència davant els rebrots que s'han registrat en una ciutat propera com és l'Hospitalet. Sara Cabrera, de Ràdio Sant Vicenç, les xarxes socials esdevenen així una opció d'esbarjo i socialització, una alternativa.
El consistori vicentí ha decidit fer-ho d'aquesta manera, atès que s'han produït rebrots en alguns punts propers i el govern municipal assegura que vol mantenir la prudència. Isidre Bautista és el regidor de Cultura de Sant Vicenç dels Horts.
Aquest any ens toca fer una festa major diferent, confinada, gaudint-la des de casa, amb les eines que tenim i que disposem, i com són les xarxes socials, pel fet de ser prudents, per ser cautelosos amb tot el que està passant, no? Per fer respectar aquestes mesures sanitàries.
Així, Instagram serà el gran embalat de la festa vicentina, on diverses entitats, escoles i artistes oferiran en directe els seus espectacles. A més, la pregonera d'enguany és Felisa Rubio, directora dels centres d'atenció primària del municipi. Totes les activitats es podran seguir en directe al canal d'Instagram Cultura SBH.
Gràcies, Sara. I el Festival de Música de Ripoll continua endavant, tot i el coronavirus, i donarà inici amb un emotiu concert dedicat a Joan Emils, alma mater del festival. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Xevi Pujol. Bon dia.
Bon dia. Malgrat tot, la programació del 41è Festival Internacional de Música de Ripoll tira endavant. La seva programació s'ha vist reduïda a causa de la pandèmia. En total s'oferiran 4 concerts al llarg dels mesos de juliol i agost. El primer arriba aquest dissabte a 9:45 del vespre al Monestir de Santa Maria i, sens dubte, serà el més emotiu de la programació. Els professors del curs d'interpretació musical, enguany no s'ha celebrat a causa del coronavirus i hagués arribat a la 32a edició, rendiran un homenatge en record a Joan Emils. L'alma mater del festival ha deixat un buit molt gran. Enguany hi haurà aquest record per a Emils, però l'homenatge més gran, segons els Amics de la Música, es reserva per l'any vinent, quan esperen poder fer un festival molt més lluït. A banda d'aquest concert, el diumenge a les 5 de la tarda es podrà gaudir d'un concert de sardanes al Passeig Regull amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Bellpuig.
I un apunt cultural més per parlar ara de tot el que ens ofereix la Fundació La Pedrera. Pol Peiró ens ha preparat aquest menú cultural.
Aquest matí, de la mà del sotsdirector general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Xavier Bas, s'ha anunciat en roda de premsa la reobertura dels 3 grans equipaments de la Fundació, com són el Monestir de Sant Benet, Mont Natura Delta i Mont Natura Pirineus, a partir d'avui. Seguint així el camí de La Pedrera, que va obrir les portes al públic el passat dimecres 15 de juliol. A més, s'han presentat també un conjunt de novetats en els diferents punts per fer més intensa l'experiència dels equipaments.
S'ha d'introduir un seguit de novetats per fer més atractiu encara, si cap, aquests equipaments, els nostres equipaments, al públic local, al públic Catalunya, al públic més pròxim.
No s'ha deixat al marge el tema de la seguretat. Xavier Bas ha afirmat que s'han pres totes les mesures sanitàries exigides i que s'ha invertit en tot el material necessari per poder dur a terme les activitats amb la màxima seguretat possible.
Gràcies, Pol. És el moment ja de conèixer la informació esportiva. I connectem amb el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan. Quins són els titulars del dia?
Què tal, Anna? Bon dia. La continuïtat del tècnic del Barça, Quique Setién, perilla. Fins i tot, ell no té clar que sigui l'entrenador blaugrana a la Lliga de Campions, que reprendrà el proper mes d'agost. Avui el president Josep Maria Bartomeu es reuneix amb l'entrenador després d'una nova derrota a casa i que el Real Madrid s'hagi proclamat ja campió de Lliga. Bartomeu i Setién tenen prevista aquesta trobada i el futur de l'entrenador està en l'aire. És una opció real que ja no estigui el tècnic en la Champions, que recordem es reprendrà el mes d'agost. Escoltem el capità blaugrana Leo Messi. Són declaracions a Movistar Plus. Messi molt autocrític.
Dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. Que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga. Y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Autocrítica per part de la plantilla, autocrítica per part del cos tècnic, autocrítica per part de la junta directiva. Messi.
Pensar que la Champions, que es una competición de cero, que son 4 partidos donde te puede dar un título que todos deseamos, pero ya te digo, tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica, sobre todo hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor.
D'aquí unes setmanes, al mes d'agost, el Barça ha de rebre el Nàpols del conjunt italià al Camp Nou. Serà el partit de tornada dels vuitens de final. Recordem que els quarts de final, les semifinals i la final es jugaran en règim de concentració a terres portugueses i a partit únic. A segona, el Girona rep avui el Cádiz a partir de les 9 de la nit amb l'objectiu de guanyar els 3 punts i assegurar-se un lloc a la promoció d'ascens a primera. Els gironins s'enfronten al conjunt andalús, que recordem ja ha pujat de categoria, i encara el Girona de Francisco té opció d'acabar segon, tot i que està a 4 punts de l'Osca. Escoltem el tècnic del club català.
Estamos en la posición todavía idónea para conquistar aquello que en un principio se buscó a principio de temporada y mentalizar a todo el mundo que no va a ser fácil, que nadie nos va a regalar nada, que de hecho ya hay un equipo que ha ascendido y nosotros no estamos ahí todavía. Por lo tanto, depende de nosotros, de lo que queramos, de cómo queramos afrontarlo y en esa mentalidad ganadora que yo pido siempre, bueno, pues tener la responsabilidad de hacer las cosas bien para ganar los partidos.
Són les declaracions de Francisco, les paraules del tècnic del Girona. Avui estarem molt pendents d'aquest partit a les 9 de la nit entre el Girona i el Cádiz, que jugarà a Montilivis, la penúltima jornada a la categoria de plata del futbol pel que fa a la Lliga regular. Baixem una categoria. A segona B, aquest cap de setmana estem pendents de l'inici del Playoff Express, però fa uns minuts s'ha conegut que el jutge del contenciós administratiu de l'Audiència Nacional ha comunicat al Lleida Esportiu que admet a tràmit l'escrit fet pel club de la capital del Segrià demanant que reprengui la Lliga, la competició en aquesta categoria, a l'igual que primera i segona divisió. El jutge, segons el club lleidatà, resoldrà a les pròximes hores i podria ser amb efecte retroactiu. Per tant, si el jutge falla a favor del Lleida, es podria suspendre aquest playoff express on participen tres equips catalans: el Cornellà, el Centre d'Esport Sabadell i el Barça. Bé, demà a les 8 del vespre, el conjunt del Baix Llobregat, el Cornellà s'enfronta a l'Eivissa. Diumenge, el Centre d'Esport Sabadell es veu les cares amb el filial de l'Atlètic de Madrid, i el Barça B, el filial blaugrana, ho fa contra el Valladolid B. Per ascendir a segona A, els tres equips catalans han de guanyar tres eliminatòries. Recordem que aquest playoff express a segona B, per pujar de segona B a segona A, es juga a terres andaluses, Algeciras i a Màlaga. A tercera divisió, aquest cap de setmana juguen les semifinals del Playoff Express per pujar de la categoria de bronze del futbol. La cita juga a l'Estadi Municipal de Badalona. Semifinals demà, Hospitalet Sant Andreu, i diumenge Terrassa, Europa.
Gràcies a Joan. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de les 3 d'aquest divendres, marcat per les recomanacions del govern perquè la població de Barcelona, les principals ciutats metropolitanes i les comarques lleidatanes del Segrià i la Noguera es quedin a casa per fer front als rebrots. Ja s'han anunciat les primeres cancel·lacions a l'agenda social i cultural de la capital catalana. No hi haurà Sant Jordi aquest mes de juliol al Passeig de Gràcia.
La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics s'enllacen amb la poesia infantil.
Si hi ha una cosa que m'agrada tant com sentir l'escalfor del sol a la pell, és veure la llum de la lluna a les nits fosques. Encara que no sempre es pot veure, de vegades, com diu el poema d'avui, es queda amagada dins de la gola d'un llop. Tornem a ser a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, aquesta vegada convidats per el Nordin. Amb ell llegirem un poema que parla d'ella, de la lluna. Hola, Nordin.
Hola.
Ens fa molta il·lusió que hagis triat un poema que parli de la lluna. Per què t'agrada aquest astre?
Perquè és molt bonic. Quan la vaig escollir, la lluna i això me va interessar molt i me la vaig escollir.
Doncs em sembla fantàstica. Com t'agrada més, la lluna plena, petita?
A mi m'agrada més plena.
I la poesia, també t'agrada?
Doncs pues, esclar.
Que bé, perquè a nosaltres també ens agrada la poesia i ens agrada la lluna.
Gràcies.
Com es diu aquest poema?
La lluna.
I saps qui l'ha escrit?
Miquel Obiols.
Què et sembla si comencem?
D'acord.
Avui el Nordin ens porta un poema que parla d'un dels astres més bonics que coneixem i que es diu així, La lluna, un poema escrit pel Miquel Obiols.
Què hi ha dit? Era més fosca i més profunda que la gola d'un llop. La lluna s'havia ficat en una cova per no fer claror. Les estrelles van apagar la llum i la terra, que una voluminosa pilota desinflava, jeia sobre un matalàs de núvols tou. El cel semblava un immens vellut negre que embolocava la terra.
Moltíssimes gràcies, Nadir. Nosaltres farem com el Miquel Obiols quan escriu poesia. Tornarem a ser aquí, enllumenats per la llum d'aquesta lluna tan bonica, al proper Embaladits. Adeu!
Adeu!
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, els parla Otman.